A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un home que va estudiar a la Massana, però que és apassionat de la biologia i de l'arqueologia a través de l'art. Miquel Aparici, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
No sé si molts artistes hauran seguit aquest camí, que és un camí tan poc, no sé si dir, tan poc convencional en la vida de la majoria dels artistes, anar a buscar materials en desús per aconseguir aquestes obres d'art que s'exposen al Miramar. Va començar així, Miquel Aparici, o va començar amb un art, no sé si dir, més convencional, més tradicional?
No, la veritat és que vaig començar, des de l'inici vaig començar amb coses molt, molt poc formals, perquè vaig començar amb uns dibuixos en cafè i sucre, que també es poden veure a l'exposició,
sí.
A més dibuixava en cullereta, vull dir que ja és una cosa... Però no era una
perquè
qüestió
aquell collir... Aquell escorpí que es pot veure a l'exposició...
Allò està fet amb cafè i sucre.
I amb una cullereta?
I amb una cullereta, sí. Això és una qüestió quasi psicològica. Jo conec molts dibuixants per la meva professió i mai pensava que podria dibuixar. Llavors, començar amb cafè i sucre, que era una cosa com que va ser com del casual, no em donava aquesta sensació de fer art.
És que quan ho veiem no dona pas la sensació que amb una cullereta es puguin aconseguir línies tan perfectes, contorns tan definits...
Es poden fer virgueries. No. És qüestió de provar. No deixa de ser com una plomilla amb cantos. I amb, no? O sigui, bueno,
és a dir, amb una simple cullereta de cafè de les de tota la vida...
Això sí, amb un cafè líquid, no? El que prens. De fet, a més, el del sucre ho vaig descobrir per casualitat, perquè estava prenent cafè, el meu cafè amb sucre, i estava dibuixant amb un cafè sense sucre,
sí.
Em vaig equivocar i amb el sucre quedaven altres colors que em van agradar més.
Esclar, a la Massana no s'ensenyava, això, suposo.
No, a la Massana no. Jo vaig fer disseny gràfic a la Massana i, de fet, vaig sortir com disseny gràfic i la part artística va ser més posterior.
D'acord. Ens hi posem per un moment aquí. A una escola... S'ensenyen moltes coses que després li serveixen a un artista?
A veure, jo crec que tot s'ensenya, no? O sigui, al final de l'escola t'ensenyen coses perquè després no utilitzis i per descobrir que no t'interessen, i hi ha camins que després tens que explorar i que arribes a aconseguir coses molt, 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 molt xules, no? Vull dir, jo crec que sí, que al final també la convivència amb altres artistes, amb altres estudiants, i aquest intercanvi d'experiències també a mi em van ajudar moltíssim. Quasi diria més aquest intercanvi amb altres companys que a l'escola mateixa.
D'acord.
Però és veritat que al final a l'escola, diguem-ne, el que t'ensenyen són eines, i algunes utilitzaràs en un futur i altres no. Però sí que ja et donen una base per després tu investigar.
El disseny gràfic va quedar arraconat?
No, soc dissenyador gràfic, passa que... Jo tinc dues professions, dissenyografia i escultor, perquè no m'agrada que em digui i l'escultura ho fas a part. No. Cada dia vaig al meu estudi, li tiro moltes hores, tantes com amb l'altra professió, per tant, per mi són dos carreres.
D'acord, no sé si podem convenir, però, que segur que hi ha més persones que facin disseny gràfic que no artistes que facin un tipus d'obra com la d'en Miquel Aparici, eh?
Diria que sí.
Diries que sí. Perquè quan apareix aquest món dels animals, de les espècies, aquestes, no sé si dir, diguem-ne que voluntat, convicció de construir un món animal a través dels materials, de les deixalles, dels residus?
Mira, o sigui, vaig començar amb els dibuixos de cafè, que realment vaig començar amb un insectari, amb un animalari, i de forma natural em surt això. Jo volia també ser biòleg, vull dir que al final surt tot a la vegada, no? I el que passa que després el dibuix em va quedar una mica curt, perquè amb cafè, diguem-ne, doncs el que és important és la forma, diguem-ne, no? No els materials ni com utilitzar-los, sinó al final és quasi com un dibuix japonès, no? I això, quan portava 1.000 dibuixos, doncs al 1.001 ja em començava a avorrir. Llavors vaig començar a fer filferros, que eren com era com dibuixar, amb l'aire, no?
Sí.
Vaig començar a fer insectes amb, filferros en tres dimensions, i a partir d'aquí vaig descobrir que les tres dimensions a mi m'apassionaven i, se'n quedaven, o sigui, no se'n quedarien curtes, no? Com, o sigui, ha sigut. Llavors vaig començar a aprendre a soldar, a combinar materials, a utilitzar aquesta cosa de, m'agrada molt anar a brocanters, a descarregades, m'agrada molt rebuscar, diguem, per xatarreries, i, una mica vaig, unir totes aquestes aficions que tenia, o aquestes, impulsos que tenia per, acabar fent aquest animalari, no? Que, ha sigut progressiu, no? Quan vaig començar a fer ferros, després fer ferros i fusta, després fustes i ferros, i, bueno, al final pues, ja m'he liat.
No? O sí que aquest pas de les dues dimensions a les tres dimensions va, venir gairebé d'una forma natural?
Sí, completament. O sigui, de fet, vaig, començar a fer paral·lelament els dibuixos, aquests amb filferros, i amb una exposició que vaig fer a la, que ja, ja extinta galeria René Metras, vaig presentar les dues coses, no? I la veritat és que els, cafès ja, tenien èxit, però les escultures van, tindre molt bona acollida, i a mi m'interessava més perquè al final és com una espècie de... Soc un MacGyver que tinc de, de buscar-me la vida per juntar coses que no es poden juntar, no? I que aguantin, i, bueno, i, tinc de parlar amb, catedràtics de química per veure quin líquid puc posar als peixos, a les peixeres, perquè no es rovelli, i tinc de, no? O sigui, tinc de, fer com investigacions que m'apassionen, no? Perquè al final és, són moltes coses les que tens de... d'investigar, i aquesta cosa a mi m'entusiasma. No?
En, algun moment de la carrera de Miquel Aparici, el Miquel Aparici escultor prenia, protagonisme per davant del Miquel Aparici dissenyador gràfic?
La veritat és que conviveixo amb, els dos. No? Una, cosa em dona com la, seguretat de, no? D'un treball remunerat cada mes, i, bueno, no, amb una feina remunerada, i l'altra em dona la cosa aquesta de poder fer el que vulgui sense estar preocupat de que si agradarà o no, i tirar cap a, on pugui anar, no? Llavors, fa molt temps que ja he decidit que em convé les dues coses, no? Tothom em diu, hòstia, dedica't a la escultura. Bueno, doncs pues, a mi jo, ho faig, però realment aquesta cosa d'arribar a l'estudi en pau, diguem-ne, en pau, no? Amb serenitat, i poder posar-me a fer coses sense estar preocupat si venc, si no venc, si, funciona, si no funciona, em permet també fer un tipus d'obra que millor no ho faria si estigués, no, pendent de si tinc de viure d'això o no.
D'acord, i suposo que dins el cap del mateix professional hi ha una feina que sempre respon a un encàrrec, amb una feina que no respon a cap altra cosa únicament que la llibertat de, del creador, la llibertat de l'artista per fer el que vulgui.
Completament, completament. Amb el meu cas és, exactament així.
És exactament això.
Sí, sí. Jo, crec que a més una mica crec o intueixo que per aquí va la cosa de l'art, no? De fer una mica el que tu vulguis al moment que vulguis sense tindre cap paràmetre més que el que, surti, diguem-ne.
Ara ens hi posarem en el procés creatiu, però encetem amb aquesta entrevista fent... referència a una evidència, que és que tothom que entra a l'exposició queda immediatament sorprès, sobretot diríem per, tres peces, una que és un, goril·la que està just a la porta d'entrada de la sala de conferències del Miramar, l'altra que és el rinoceront, aquest gran rinoceront que està just a, l'entrada, i l'altra que és un gos que està en un, lateral, la, panxa del qual és feta amb un, dipòsit de, motocicleta. És clar, parlava d'aquesta sorpresa que tenen els visitants. Aquesta, sorpresa l'ha viscut en Miquel Aparici a qualsevol lloc on, ha exposat aquestes peces?
Sí, sí, això sí. Des de l'inici, no? O sigui, és una cosa... Hi ha una certa empatia amb les meves peces i, el públic, diguem-ne, no? Perquè les meves peces no deixen de ser, estar una mica vives, no? O tindrà una certa... la gent, no?, li, agafa com simpatia a les peces, i hi ha una certa comunicació, que això és molt important, no? És, o sigui, gent que passava per davant d'una galeria que jo estava exposant, veies que, passava, de fet parava i entrava, no? Era com una espècie de, no?, d'impuls. I això és una, és una comunicació que he tingut des de sempre.
I, sobretot diríem que fins i tot amb, els petits de la casa, no? Els nanos, sí. Els nens i nenes,
nanos,
queden literalment...
A mi em fa molta gràcia perquè normalment les meves exposicions són de tot menys, menys silencioses, no? Perquè o sigui, hi ha molt ambient, no?
Està clar.
Tu entres en una exposició, hi ha com un silenci reverent quasi d'església, no? I a les meves exposicions la veritat és que hi ha molts comentaris, hi ha crits, hi ha advertents, hi ha moltes, bueno, hi ha molts sorolls, hi ha nens, ja és cacafonia, diguem.
Està clar. Anem per com es desenvolupa aquest procés creatiu en algun dels testimonis que hi ha també penjat a les parets de frases del propi escultor. Miquel Aparici diu que sap com comença però que no sap com acabarà. Qualsevol d'aquests animals als quals hem fet referència, sigui el goril·la, sigui el rinoceront, sigui el gos, per posar tres exemples, suposo que més o menys abans de començar el cap de l'artista deu haver alguna cosa, no?
O sigui, el que hi ha és la intenció de fer l'animal i per això tinc de fer com una espècie d'estructura metàl·lica que em serveix per penjar després les peces que jo vull utilitzar.
D'acord.
Sé que faré un rinoceront, però no sé com ho faré, no sé com serà el cap, no sé com acabaré fent les... el cos, no sé com serà, o sigui, no sé exactament com serà, sinó que és una feina de provar i prova i error, que en català no sé ben bé com es diu.
No, ja és igual, prova-error.
Prova-error, pues, és una evolució així, no? O sigui, jo vaig provant coses fins que m'agraden i per tant continuo.
Llavors, no es fa cap esbós sobre el paper?
No, mai.
Ni res, jo què sé, amb algun programa informàtic que permeti veure els volums,
no.
Res.
No, al contrari, o sigui, a mi el que... De fet, hi ha una peça a l'exposició que és una tortuga, que està feta amb molts motjos de joieria, que aquesta vaig fer una i només perquè, de fet, ja sabia com acabaria quan portava 5 peces, ja sabia que posaria 200 i com quedaria. I aquesta cosa de ja sàpiga com quedaria m'agobiava molt. El que a mi m'agrada és com anar sorprenent-me amb el camí, diguem-ne, no? Amb veure com les coses encaixen i de sobte per mi és una alegria interna quan dos peces encaixen, no? I de sobte veig que aquelles són les que funcionen. I és un camí així, no? D'anar descobrint. És una mica un nen que està com agafant peces de l'habitació i les va combinant.
Mm-hmm. El que està clar, el que està clar és que aquí el material original probablement va viure una vida que res tenia a veure.
No, això
absolutament segur. Res tenia a veure, perquè allà hi ha des de panys de porta fins com els deim. Vaja,
sí, ja... Antics monjos d'industrials que m'agraden molt, sí, peces arqueològiques, peces africanes, utilitzo tot el que em trobo, que en principi em té que agradar. O sigui, el primordial per mi és que la peça, abans de saber inclús per què serà, em té que agradar. Té que tindre una patina, té que tindre una estètica, una forma que a mi m'agradi, no? Al meu sentit estètic. Però esto para que lo quieres, no? Jo, en canvi, necessito... De fet, és molt graciós perquè al principi, quan portava coses, la gent familiar gran deia, però esto que vas a fer con esto, no? I ara em diuen, ¿y con esto que vas a hacer ahora? No? O sigui, la pregunta va canviar del to, diguem-ne. No?
És a dir, la pregunta ara té la millor de les intencions, per allò...
Al principi era, bueno, ¿y ara què?
Perquè, esclar, dit d'una forma molt senzilla, en Miquel deu haver visitat molt el Xaterrero.
Sí.
Sí.
Sí, sobretot m'agraden molt les descarregades aquestes que es fan... Per Salrà, per Cardedeu, Mercantil, jocs aquests que porten, no? Que porten peces.
Aquesta mena de rastre, de rastros,
sí,
on hi ha de tot,
rastres, no? Sí, a Madrid seria el rastro, no? Que estaria jo allà a Bonao. Aquí no hi ha un rastro tal, bueno, els encants, però per mi els encants antics m'agraden més, però bueno, encara pots trobar coses, però bueno, a mi m'agrada molt això, rebuscar, no? I bueno, per mi és com trobar tresors, no? Perquè hi ha coses que per una altra no val res i per mi és com, bueno, una meravella, no?
Tota...
A vegades m'han portat, perdona, un amic meu me'n va portar de la perruqueria de la seva àvia que havia tancat, em va portar un lote i era com si m'haguessin portat un lote de Nadal, no? O sigui, era tot ple de gallines antigues que no sabia ni per què servien, però que per mi era allò, bueno, un tresor.
Ens... Somreiem perquè és un esperit, o de Miquel Aparici, és un esperit gairebé com si estiguéssim parlant amb un avi o amb un pare ja d'una determinada edat, d'aquells que durant tota la seva vida ha tingut un petit taller carregat de coses que la seva família sempre li deia, però què em faràs de tot això, què em faràs, què em faràs? I sempre s'havia d'anar defensant de la seva passió i de la seva vocació per fer coses amb materials que la resta de la humanitat no li trobava cap mena d'ús. Va per aquí això, no?
Sí, sí.
Va per aquí.
Sí, sí, però sempre he tingut l'esperit d'artista, diguem.
D'acord, perquè... Perquè tot això...
O de mostrar-lo, no? Aquesta cosa de, no, jo no vull ensenyar-ho a ningú perquè és cosa... No, jo sempre he sigut molt exhibicionista i per mi la comunicació... I
és fonamental.
Públic és fonamental, és la gasolina que em serveix per fer les coses. Jo crec que si no hi hagués cap reacció per part de ningú, realment no ho faria.
Ah, per tant, hi ha aquí, no sé, hi ha aquí un punt de provocar, també...
No tant provocar, sinó fer guinyos. No? Jo soc més amable que la provocació. Sí. És veritat que diuen que l'art té que provocar. Jo provoco, però provoco amb
sentit positiu.
Amb sentit positiu.
Sí, positiu.
No? El que vull és una mica crear un somriure, fer una mica aconseguir amb el públic un... Ara no surt la paraula, no? Però aconseguir una certa...
complicitat,
complicitat. No em sortia. Aconseguir una certa complicitat, que la gent somrigui, que digui, ostres, no, una mica, una reacció positiva.
D'acord.
Que és el que busco jo quan ho faig, tampoc soc un artista d'estos que estic en un estudi allí capficat i pensant, no, que jo vull sofrir per fer això, no? Jo, de fet, tinc que estar en una certa... alegria interna per fer la meva obra. O sigui, quan arribo molt cabrerot amb el món, em surt poca cosa.
Mm. Perquè quan un té aquesta llibertat de fer el que li dona la gana, en alguns moments suposo que també és esclau d'aquesta pròpia llibertat de fer el que li dona la gana.
Bueno, clar, o sigui, al final hi ha dies que no surt res.
El que no surt res i no surt.
Hi ha dies que no surt i per molt que vulguis no sortirà. Hi ha dies que no tens ganes, hi ha dies que et surt tot malament, i has trobat moltes peces i moltes vegades que hi ha arribat amb moltes ganes de fer coses a la primera, als 5 minuts ja et dones compte que aquell dia serà terrible, però això sí que forma part de ser artista, diguem-ne, no? O sigui, hi ha dies que surt, hi ha dies que no surt i tens de jugar amb això. No et poses allà i surt tot, al contrari. O sigui, perquè surti una que sembla fàcil, a mi jo has tingut que tirar moltes hores de no fer res o de que no et surti res. I al final surt una, però perquè ho has fet, diguem-ne, no?
I és evident que per fer això es necessita un espai més o menys considerable, o no?
Sí, bueno, sí. En el meu cas sí, jo vaig començar amb el pintor de Sant Cafè en una habitació d'un estudi de Miguel Gallardo, que em va deixar una habitació, que un dia em va dir, oye, empiezan a haber cosas tuyas en el lavabo, tal vez que busques un sitio más grande, ¿no? I llavors, ara tinc un espai d'uns 300 metres i ara jo tinc molt ordenat, perquè una cosa que sorprèn a tothom és que ho tinc ordenat, però clar, jo necessito trobar les coses com si fos una paleta, no? No sé si tu sàpigues més o menys on estan, perquè si no perdria tant temps buscant les coses que no...
I més quan, es va, doncs això, a brocanters i es va a llocs d'on arribaran al taller, suposo que 50.000 peces diferents.
Clar, llavors jo les tinc ordenades amb el meu ordre intern, però pràcticament són estar tot, o sigui, sembla un cas, però no és un cas perquè la gent ho tinc tot amb estanteries molt, molt, molt ordenat. Però clar, ordenar per mi que són formes redondes, pietres, sabates, no? Coses de metall, bueno, amb el meu ordre, però sí, és veritat que necessito tindre-ho a la vista.
Suposo que deu tenir també un punt de paradoxal emmagatzemar tants objectes que per si sols segurament no tenen cap valor o ningú n'hi donaria cap valor i que acabin convertits en quelcom que sí que té un valor, no?
Sí, o sigui, bueno, Picasso ja ho feia, o sigui, com Picasso ho ha fet tot, diguem-ne que, però ella, jo de fet la primera peça que vaig, jo crec que era molt, igual tenia 10 o 12 anys, vaig anar al Museu Picasso de visita, i la peça que em va més frapar i que després amb el temps m'he donat compte que m'ha servit com de semilla amb el que jo faig, era un sillín de bicicleta amb el manillar de bicicleta que feia al cap d'un toro. Llavors jo allà vaig dir, però esto es arte. O sigui, no, clar, per mi de repente vas descobrir que arte eren altres coses, que no pintura i escultura de marbre i de... No? Que de repente hi havia un senyor que era artista i que havia fet una cosa amb un manillar i amb un... Sí. Mm-hmm. Jo crec que allò em va quedar i ha sigut una mica l'origen de la meva...
Que no tot era tan acadèmic ni tot era tan tradicional.
Clar, no? Exacte, no? Per mi va ser un descobriment pensar que el Calder també feia coses amb filferros de cava i amb tars de cava, que és un circ, mm-hmm. que és una meravella. Això també quan ho vaig veure... O sigui, clar, aquestes coses a mi m'han marcat molt, no? Que són de fer coses amb materials poc nobles i de repente que això sigui art.
Com és l'evolució del món? Perquè va haver una època que tots de petits teníem un mòbil penjat, un mòbil, no pas això per les generacions més joves, no, un mòbil no era un telèfon, era aquella estructura que penjava del sostre i que ella mateixa s'autoequilibrava i que Calder precisament va ser un dels seus exemples més, i ara no n'hi ha de mòbils. Tants que n'havíem arribat a veure de petits, i una estructura tan maca, tan en aquest equilibri gràcil que en algun moment es desfeia quan li donàvem un cop de mà.
Sí, la fragilitat aquesta era també commovedora.
Era com, exactament, era aquella recerca perpètua de l'equilibri, no? Aquest rinoceron, per exemple, que hi ha a l'exposició, mm-hmm. que ha generat molts comentaris, entre el rinoceron, diríem que entre el rinoceron i el goril·la, sí. gairebé diríem, les mirades se n'anaven. Aquest rinoceron, clar, una obra d'art així, qui la pot comprar? On pot anar a parar?
Bueno, hi ha molta gent que té cases enormes, hotels, indústries... com sempre jo dic, les meves peces viuen millor que jo. Sí, viuen amb cases i amb villes i amb llocs que, clar, hi ha lloc per tot, no?
D'acord. Però pregunto en el sentit de quin perfil de client li atrau especialment una obra d'art que veritablement se'n vagi de les convencions.
No, però ja a veure, jo crec que ara i actualment el món del reciclatge o de les productors en reciclatge hi ha gent que ho fa, no? Diguem, ah, jo també moc per galeries i per ajuntaments i mm-hmm. per llocs on... O sigui, soc un artista que la gent, doncs, col·leccionistes o gent que compra art, poden arribar a la meva obra, com ha passat, diguem-ne. No? Vull dir que al final arribarà el mateix que comprar una peça, un cap gran de marbre.
Uh-huh.
Estem dins de la mateixa lliga.
I veritablement, els que van a veure l'exposició, què els crida l'atenció? Aquell dissabte en què Miquel Aparici estava al Miramar i va poder veure com, des de l'alcaldessa fins als més menuts, quedaven allà, sobretot bastant retuts, el goril·la i el rinoceron.
Aquestes criden l'atenció perquè són peces...
Perquè són peces grans.
Encara que no vulguis, les trobes. Però a mi també m'agrada que la mateixa mà que ha fet el rinoceron faci un peixet petit.
Ah, exacte.
Que fa pràcticament com una joia. Uh-huh. I per mi també té... Bueno, no diria el mateix nivell, no? però diria que també té gràcia, diguem-ne, no? que puguis veure un rinoceronte i un peix que fa apenas 5 centímetres, i per mi els són obres d'art les dues. No?
És que gairebé
no
diríem
falta,
que entre...
No
que entre,
el tamany.
Entre els peixos, les aus i els animals ja de més tamany, l'exposició té uns eixos temàtics ja des d'aquests peixos dins de peixeres o bé col·locats ja en el plat a punt de ser servits... Molts d'ells fets a partir de panys de port o de panys de maleta.
De baúls antics.
Exacte.
Una senyora que tenia una fàbrica de baúls i maletes que ja eren del seu avi i em va trucar un dia, escolti, mira, que tinc coses que li agradaria. De sobte vaig anar allà i em va començar a treure uns panys de llautó, bueno, tot de peces que eren... Per mi era com entrar a Tutankamon.
A la tomba de Tutankamon.
A la tomba de Tutankamon, no? De repente començava a treure capsetes amb antics peces de maletins, això, no? Per posar les claus, i un altre, i jo dic, però esto es maravilloso, no? I bueno, i gràcies a tot aquest material vaig poder fer tota aquesta fauna petita de peixos i quasi tots aquests peixos estan sortits de tot aquest material que em va donar aquesta senyora, que va ser encantadora.
Una qüestió final. Després de Sitges, l'exposició cap on va? Perquè assenyalava el regidor el dia de la inauguració que ha donat, o com a mínim l'obra de Miquel Aparici ha donat bastants toms, i no només a casa nostra.
Sí, és veritat. Ara, bueno, abans d'aquí vaig estar a Sant Sebastià també, que va tindre molt èxit. Ara, després se'n va una part a Mallorca, després se'n va una part a Madrid. Bueno, jo vaig fent... Després tinc una cosa amb el Museu de Ciències Naturals de Madrid, també. Bueno, vaig fent una mica camí, diguem-ne. Mm-hmm.
El públic reacciona més o menys igual a tot arreu, Miquel?
Jo diria que sí. Al final, la meva obra és molt... és molt directa, no fa falta entendre l'art per donar-se compte, per entendre la llegenda, no? I que un gos és un gos, no? A mi també em fa gràcia que la gent vegi un gos i després vegi que és una sabata i és un... Però jo crec que la primera mirada, diguem-ne, és descobrir que allò és un gos, no? I després ja, divertit és una segona mirada, però descobrir que hi ha això, no? Que hi ha peces diferents. Mm. Però la veritat és que sí, que des de sempre ha tingut una bona acollida de part del públic per això, no? Perquè és molt clara la meva obra, no? No fa falta fer massa
explicacions, eh?
Massa explicació ni entendre l'art, no? Que aquesta frase, no, és que no entiendo l'art, bueno, en aquest cas no és necessari, la veritat.
Suposo que per qualsevol artista deu ser una alegria que algú se senti ja directament interpel·lat per l'obra sense haver de donar grans explicacions,
Sí, home, això, a vegades, no? Me'n recordo una senyora molt gran que diu, mira, jo no li puc comprar cap peça, però m'ha donat una gran alegria, no? Diu, senyora, però si és tot el que d'això es tracta, no? Vull dir, de que la gent arribi i disfruti i se'n vagi amb un somriure cap a casa dient, mira, m'ho he passat bé, no? Ah,
doncs probablement això és el que viuran molts sitgetans i sitgetanes fins l'1 de març, a la planta baixa de l'edifici Miramar, Espècies Protegides, exposició de Miquel Aparici. Com els dèiem, si poden anar amb els més menuts de la casa, encara millor, perquè s'ho passaran bomba, i serà també una bona forma de veure com la creativitat, l'enginy, ha de formar part del nostre dia a dia. Miquel Aparici, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adéu.